l'hora de mossegar la poma. Benvinguts al programa 304, l'episodi 12 de la desena temporada. Avui tenim un programa...
304?
304.
A 304.
Avui, tot gràcies, arriba, no? Carles Caño, Seizolos. Avui tenim un programa sense convidat. És que si no ens aplatanem una mica, tens raó, eh? Avui tenim un programa sense convidat, però amb un munt de temes damunt la taula. A la primera
I xocolata
part.
Damunt de la taula.
Amb estènia, no? Estèmia...
0,03% de glucòsidos de estèvia.
I com és que és allò que no sé què li passava a la titola?
No, té eritritol i inulina. Que va bé per la...
Que fa créixer l'inulina.
Doncs això. A la primera part parlarem d'Apple Pay i com podem tenir aquest servei amb una targeta del Carrefour. Amazon Go ha obert una nova botiga a Seattle per provar el nou sistema sense cues ni caixers. I reflexionarem sobre Telegram i la nostra experiència d'ús. Tinc ganes de parlar de Telegram, del canal de Tetatestes també i d'altres coses. A la segona part parlarem de les causes que estan retardant la sortida a la venda dels auriculars Bluetooth d'Apple, als AirPods.
Però si no parlem una miqueta d'Apple...
I m'has deixat una mica com de pasta de bunyeto quan m'has dit el problema.
Sí, és molt
divertit. Ara en parlarem, també parlarem de com els hackers russos han influït a les darreres eleccions dels Estats Units. De fet, han influït cap a una banda, tot i que haguessin pogut influir a les dues. I també parlarem de la nova llei del Regne Unit que permet a qualsevol funcionari accedir al teu historial de navegació a internet.
És fantàstic.
Brutal. Fem mossegar la poma, control tècnic, membre de la tertúlia Quante Micro, que no és el cas d'avui, Sergi Perucho. Col·laboradors Dani Amo, Carles Caño presente.
Sí, senyor, aquí estem.
Sí, senyorita.
I dice sus cañadas. I Raimon Lapuente, que avui no hi és, vindrà la setmana que ve i se'n va...
Se'n va a Japó, no?
Sí, a Nipolàndia.
Que guai.
Nipoland. I codirecció, producció i postproducció i qui us ha parlat, en Marc Alier.
Molt content perquè tenim nou tràiler de Fast and the Furious 8.
Va sortir allà a tope amb tot de gatets i de minions que saltaven quan ho va posar al canal de Telegram. Producció, conducció i direcció que us parla en Tomàs Manzanares. Recordeu que aquest programa us arriba gràcies a capside.cat, l'empresa que vol construir un món més confiable com a través del disseny, l'automatització i l'administració d'arquitectures de sistemes crítics.
Què fotia avui capside del Santiago Bernabéu?
Has vist la foto del...
He vist algunes fotos,
una cosa,
però...
No, vist... no puc explicar perquè era una foto íntima, però estava a la llotja de luxe, del Bernabéu. Havia una foto...
El Josep Ruano i el Cristiano Ronaldo fent
no,
a Pinals,
només estava o... el Josep Ruano, sol, en la immensitat. Estava allà assegut, parlant per telèfon, de lluny, no? tot sense ningú. I posava Hello Wall. Això és la intimitat del canal de Slack, però tothom li deia, diu, està hecho con JavaScript, diu, què? No, con no DJS, diu, què, el Ruano o el
Hello Wall.
O Hello Wall. Molt bé, doncs això, comencem.
Benvinguts a Mossega la Poma, 10 temporades parlant de tecnologia i ciència en català.
Hola, sí, estic aquí. En Josep ens matarà, em matarà, vamos, per haver explicat aquesta intimitat.
Ella en el Bernabéu.
Doncs això, volia parlar... Avui és un dia que no tenim convidats, anirem posant temes damunt de la taula.
Està bé, ens els fotrem.
Pots pujar-me una miqueta més la veu, sisplau, que em sento com...
Sento bé, Tomàs.
Sí? Vale, gràcies. Doncs... el primer que us vull parlar és que això, que Apple Pay ja està disponible a l'estat espanyol, i com podem tenir Apple Pay als nostres iPhones?
Bueno, d'entrada has de ser del Santander.
No cal.
No has de ser del Santander.
Millor dit, no només, sí, però no. Com activem Apple Pay amb un iPhone? Pues has de tenir una targeta compatible, i ara veurem quines són, i te'n vas a l'aplicació Wallet, li dius que vols activar l'Apple Pay per primera vegada.
Ja li podria haver dit Wally, no?
Quan dius targeta, et refereixes a la part de targeta, damunt d'una porta,
targeta,
no?
Targeta, targeta, tens raó, targeta.
No, però quan dius targeta, quin tipus de targeta?
Bancària. No, una targeta bancària, una Visa.
Vale.
Ara explico què.
És que els diem Visas. O sigui, jo fins i tot tinc una targeta d'aquestes Mastercard Maestro, però li dic la Visa Maestro, perquè la marca s'ha convertit en el nom
jo,
de la...
Jo quan anem per l'autopista amb la meva dona, li dic, saca la Visa Maria, que nos van a clavar.
Bé, doncs amb una visa d'aquestes de Maria o no, podem tenir a l'Apple Pay a través de l'aplicació Wallet. Tu li fas una foto de la targeta, no és un escaneig, és una fotografia, llegeix les dades i aleshores les transporta en una pantalla que després de l'aprovació bancària, a partir d'aquell moment ja pots pagar l'Apple Pay. Recordem que l'Apple Pay no només serveix per parlar amb establiments que tinguin el logo mode Apple Pay, sinó que molts NFCs, molts terminals, també permeten el pagament per
Apple
Pay. Sí,
això ja ens ho havia explicat ja quan hi havia el Raül al programa,
sí.
Quan Raül ja ens havia explicat que tots els llocs on hi haguessin targetes, lectors de targetes contactless...
No tots són compatibles del tot.
Es podria,
però no es poden tots. Ara, déu-n'hi-do la quantitat d'establiments. Ara per ara només hi ha tres maneres de... O sigui, només hi ha tres targetes compatibles. Qualsevol Mastercard, que jo recordo que...
Però no sé si les Maestro ho són.
Jo no estic segur.
Jo tinc la Maestro de Mastercard, que són aquestes de dèbit.
Jo el meu banc, que no és el Santander, que ara en parlarem, em va donar una Mastercard. Va dir, escolta, tu vols una Mastercard, jo te la dono. Ara bé, així com les Vises, que estan associades a la compte nòmina, no tenen cost, no tenen un cost financer ni de manteniment... Què et passa?
Se traga un sapo.
S'ha comido una...
Hem tingut un quebranto?
Sí, sí.
Una psicofonia, el Chihuahua.
Bueno, doncs això, així com les targetes Visa associades a un compte nòmina no tenen costos associats de manteniment, les Mastercard extres, en el meu cas, del banc, i ja entenc que molts també. ¿Vale? L'altra és que tinguis una Visa normal i corrent del Banc de Santander. El Banc de Santander és la primera i de moment única entitat bancària que està associada a Apple Pay.
Dèbit o crèdit?
Ambdós.
Ambdós.
Però ja dic que, jo us ho diré la setmana que ve perquè provaré de muntar-ho amb la meva Maestro.
Vale. I la tercera solució és tenir una targeta de compres que es diu...
Ja és, això ja és.
Espera, deixa que l'expliqui, home.
Ho explico perquè ho he fet. És el Carrefour. Es diu Carrefour Pass.
Del Corrufú.
De Corrufú. El del Corrufú Pass. Aquesta targeta no té costos tampoc de manteniment ni costos financers associats. Serveix per anar a comprar al Carrefour, per comprar crèdit al Carrefour, si vulgui, qui vulgui fer-ho. Però amb aquesta targeta la pots llegir amb el wallet i zasca-pusca, la tens dintre de l'Apple Pay.
Zasca-pusca, és un dels botons, oi?
Pues sí.
Hi ha el botó.
Això ho vau parlar a l'episodi de User Experience, no?
Sí, sí, el zasca-pusca. Doncs, ara bé.
Què vol dir moro?
Què faria un tequi? Un tequi aniria a consultar a Google com es dona d'alta la Carrefour Pass, no? I allà la faries, veuries que signes un contracte, et demanen una sèrie de dades. Bàsicament, validen que com ets un usuari d'Apple tens un poder adquisitiu raonable i pagues les coses, ¿vale? No com els d'Android, que no paga una punyada d'aplicació.
Ja està. Alarma fanboy!
No, doncs això, signes un contracte que el pots imprimir, a més has d'adjuntar el DNI, una còpia de la nòmina, un darrer rebut on es vegi perfectament el codi IBAN de la teva entitat bancària, i tot això ho pots enviar per correu a Madrid o anar a un establiment de Carrefour. Jo vaig fer això, vaig fer de tequi, vaig imprimir-ho, vaig escanejar-ho, com no tinc impressora a casa, em vaig anar a un lloc on imprimia, bum, bum, em vaig anar al Carrefour de la maquinista.
Quanta feina.
Mare
de Déu.
I quan estava davant de la noia em diu... ¿Pero tú eres tonto o qué? Si viene de aquí, yo te lo hago mucho más rápido y no tiene que pasar un proceso de validación que se va a las hojas a no sé dónde y tardará mucho más. Per tant, si ho feu, no ho feu com jo. És a dir, agafeu tot el necessari i us n'aneu a un Carrefour i punta pelota.
Si la Chonit va dir que no...
Que no. Vale. Per tant, encara estic en procés de validació. No he rebut la targeta. Però és l'única forma, pels que no tingueu una Mastercard o compte en el Banc de Santander i la Visa associada, per tenir Apple Pay amb aquesta Carrefour Pass, que si no voleu comprar el Carrefour, pues no ho compreu i Santa Pasqua.
Vale, està molt bé.
Vale.
Ho hem de provar.
Jo sí.
A veure, jo vull provar...
A mi a casa em deien, però tu per què vols pagar amb l'Apple Pay? No pots pagar amb una Visa i tal, però no vull. És que no em dóna la gana, vull pagar amb l'Apple Pay.
Tu vols ser guai.
A veure, d'entrada, aquests tipus de pagaments no són més segurs, perquè tu te'n vas a algun lloc i t'agafen la Visa i t'agafen el número i ja te poden començar a carregar coses.
Más segurs hasta que se muestre el contrari.
Sí, de moment sí. Almenys l'arquitectura ho és. Però hi ha una cosa per la que jo vull això, i és la següent. Jo fa cosa d'un any que no porto cartera. Em vaig comprar una funda per l'iPhone 6 Plus aquest i és una funda on tinc un...
Saps la funda de monjo de Santes Creus o de Poblet?
No.
és el parabat que surt...
Sí,
la funda del parabat.
És la funda de l'iPhone de l'Abat Oliva.
Sí, sí, és gruixuda.
És de pell, així, sí, sí. Marrón, així, sí, sí. D'allò... Però i porto el carnet de conduir i porto una targeta de crèdit, però el problema és que la targeta la tinc desmagnetitzada.
Ah, i no et passa com a la meva, que no es llegeixen ni els números ni es veu absolutament res?
Exacte, no es veu res. L'únic que tinc és el xip i jo els vaig pel món i pago tot arreu amb el xip.
Yeah.
Però, per exemple, pàrquings i coses d'aquestes no els puc pagar, doncs, perquè volen la targeta magnètica. Llavors jo voldria a tot arreu amb l'Apple Watch anar pagant i ja està.
Sí, perquè l'Apple Pay es pot associar a l'Apple Watch.
Anar pagant ja a me o a mà? Gancho de izquierda?
Sí, 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 sí. És el rotllo Caranchoa que diuen.
Hòstia, sí, el famós Caranchoa.
Caranchoa, cotxe mire, cotxe mire.
Quin zascapasca. Aquest que fas un zascapasca ben empleat. No, veure, però com pot haver-hi... No, ara, parèntesi, com pot haver-hi gent... O sigui, jo no sabia que hi havia youtubers, que, bueno, que si la que es maquillava, que si la que no sé quantos, d'acord, però gent que se'n burlés de la gent i que d'això fes un programa...
Ui, és tot un fan, o sigui...
Bueno, és que hi ha gent que li agrada això, i hi havia programes de tele que feien això des del aquells dos que fotien
oculta,
tot el món de mejor.
Oh, que bueno.
Sí, clar, però
mejor.
Bàsicament és això. És
però,
gent que
però
munta
no
històries.
Però no era tan mala folla, em sembla. No,
si no tens
micro,
però,
clar, a veure, jo ho entenc. Digues, aquí tenim un Sergi que té opinions molt fortes sobre els youtubers. Aquí
atenció.
Ve el Sergi, atenció.
Parental advisory.
Senyor Perucho.
Parental advisory.
Hi ha una diferència considerable entre els pranksters baratillos i de mal gust de YouTube i programes com el Just for Louds, ja, o coses similars. Molta diferència.
Sí. Bàsicament...
Una broma amb gràcia.
Pranker, és una paraula que he descobert avui o ahir.
Prankster.
Però és que el tio de YouTube, més que YouTuber, era gilipolles.
És un niñato que va i diu Caranxo. I el tio, a veure...
No, li demana un favor.
Li pregunta com anar a no sé quina adreça, centre comercial.
Hi ha un vídeo on es dedica a anar a on la gent va rentar els cotxes. I en comptes de rentar-lo en l'automàtic, van allà amb la mangareta, van netejant, i es dedica, disfressat de pollet, a tirar-los ous contra el cotxe, ous podrits. Si això a algú li fa gràcia, ho sento, a mi no me'n fa. Aquest noi no es mereixia una hòstia, es mereixia una i a la tornada l'altra.
Vale. Doncs hem acabat les...
No, aquí hi ha dues coses.
Vale, tanquem el parental advice.
No, és que és una cosa que m'interessa. Per una banda és dir, vera.
Però quina societat estem construint, senyors?
Primer de tot, hi ha una banda, el niñato que es dediqui a fer bromes d'aquest estil i insultar la gent, és una cosa, i després està després l'home aquest que perd el control fins a agafar i fotre-li un clatoll. Que està bé que li doni una bufetada amb la mà oberta.
No.
I no li fotin dos cops de puny.
A veure,
està bé, però...
Diguem les coses clares. La violència no és una solució.
Exacte,
mai de
res. El senyor
però, vale,
perd
però
el control.
Cosa, però no. Si tu estàs amb un treballador que és un de la companyia d'aquestes de missatgeria, que està allà, que potser va atabalat, i paga el xaval aquest, que es veu que és un xaval així, pues, bueno, en plan, no tengo nada mejor que hacer, li pregunta i li diu Caranchoa i l'altre es pica. I es veu, sembla ser que diuen que li va tornar a dir Caranchoa, però que
sí,
ho va tallar.
Sí, ha editat l'àudio del vídeo i el perdona si t'ha molestado està afegit a posteriori. De fet, jo mateix he editat el vídeo aquí a la feina per comprovar-ho.
I es veu que allà li torna a dir Caranxó i és quan el tio torna a anar i li fot l'hòstia.
Ah, quan es gira...
Llavors, violència... Bueno, una cosa és violència física, però si tu no, un senyor que és un treballador que va pel carrer, que li preguntes alguna cosa, l'insultes... Bueno, i després li tornes a insultar i a sobre ell veu, és un senyor, un treballador, aquest nen sembla una mica pijet, que és com que mira el niño que viene aquí a tocarme los huevos porque me dice Caranxó i es queda tan ampla. Ostres, pues que ha començat el conflicte, o sigui,
no
hem de fer res, hem de deixar que ens enigri, o sigui,
sí,
jo
sí,
no
sí.
Soc partida de la violència, però escolta...
I la plantofada li fot,
però,
no sé què deia en Twitter, que l'hòstia se l'hagués hagut de fotre a la seva mare de més petit.
Sí,
és un pare. Però bueno, en qualsevol cas, tanquem parèntesis de l'incident perquè m'ha sobtat, que jo no sabia,
sí,
que hi havia...
I a més, sobretot, no posem cap link en el canal d'aquest senyor
no,
perquè no s'ho mereix.
No, vale, pots dir-ho per aquí, jo aniré traduint, és que el Sergi ens està enviant missatges. El pare és articulista d'un diari, no m'estranya. Bueno, doncs això, i l'ha defensat, a sobre, l'ha defensat el
evidentment,
pare.
En el moment li hem fotut
una... El xaval li ha posat una denúncia al senyor aquest, al treballador.
Ja, yeah. Però bueno. Jo sóc jutge i li dic...
Bueno, però compte, a veure...
Vostè és el denunciante?
No, però...
Tasca!
No, però igualment, o sigui, si a tu una persona t'insulta, també és una cosa denunciable. O sigui, que si aquest nano denuncia en aquest senyor, el primer que farà aquest altre senyor serà denunciar-lo amb ell.
Que passa que més enllà de la denúncia o no i tal, el vídeo que l'ha penjat ell també li dona visites, perquè aquest
nano
tenia
300
o 400 mil visites per cada vídeo,
ja, i amb anuncis
i en portava 1.600.000 o 2 milions,
sí. Això li encanta, aquest nano li encanta, vamos.
Diu que deixarà YouTube, és l'últim que he llegit.
Deixarà YouTube i anirà a un altre lloc.
Bueno, demanar...
Escolta, per mi que,
bueno, que vagi
torni al col·legi
que
vagi i ensenyin a fer la rotllana.
Vale, doncs, seguim amb el tema de pagaments i tot això.
No de pagaments, sinó de
pagaments.
De pagaments.
Un altre tema interessant és que aquesta setmana ha aparegut Amazon Go, que hi ha un vídeo superxulo que ha...
Go, Amazon Go.
Que és la primera experiència de supermercat sense caixers ni cues. Hi ha un establiment pilot que s'ha inaugurat a Seattle, o s'inaugurarà a primers d'any del 2017. Pots fer la compra directa i només et cal el mòbil. Tu entres, el mòbil el passes amb una maquineta i a partir d'aquí agafes les coses i te les vas ficant a la bossa.
Que sembla que les estigui xurrimangant, eh? Surt el vídeo, la senyora que s'ho fica dins el sistema.
A més, hi ha una que hi ha un pastís, un cheesecake.
Està parlant ofereixin en plan...
Sí, ho pots fer-ho, perquè és igual, no?
Sí, en plan furtiu.
Hi ha un cheesecake i la deixa, el torna a agafar i va apareixent a la llista i va desapareixent i al final torna a agafar el cheesecake. I quan marxes, passa per un... Per, bueno, parlàvem abans de les targetes NFC també, o RFID. Sí. De fet, aquí la tecnologia que hi ha dintre del supermercat va més enllà de la targeta. M'he tornat a veure el vídeo, perquè ho havíem parlat abans, Marc, i sí, hi ha més tecnologia que això, eh? Hi ha altres coses al darrere que tenen en compte el que has comprat.
Hi haurà machine learning, hi haurà de tot allà dintre.
Però el fet és que tu entres, només en el moment d'entrar deixes passes el mòbil per damunt d'aquesta maquineta i ja no has de fer res més. No?
Però aquí enllacem amb una vegada un tema que vam parlar ja fa, no sé si un parell d'anys, us en recordeu el Target, que són uns grans hipermercats dels Estats Units,
sí,
que quan et fas la targeta fidelització t'ofereixen punts i tot i acaben sabent tot el que compres. Bueno, i aquell cas,
van saber que la nena cas, estava prenyada i el pare es va emprenyar. Com que la meva filla està prenyada?
Per què li envieu enviant... coses de bolquers i de no sé què a la meva filla? Que...
I quan torna a casa li diu... No,
però quan
vas
a la botiga del barri, òbviament que saben el que compres.
Sí, però segons quines coses igual no vas a comprar la botiga del barri. És a dir... Que, a veure, que és el de sempre, que al final tothom direm a cagar la via i és molt pràctic, però que sabran la marca de preservatius que gastes, si és que gastes preservatius, o sabran el tipus de si venen algun medicament que n'hi ha que no es poden, n'hi ha que mantens, o per a farmàcia, o... O sigui, ho sabran tot de tu. I llavors, fins a quin punt la gent...
Oye, Margarita, que tu hija ha comprat un predictor.
En el cas dels preservatius, és més interessant saber si la gent està, si la gent agafa i els compra en els paquets de 12... o els compra els paquets de 3.
A veure, el lubricant...
És que sabran cada quan folles.
Diu el Sergi si...
No, perquè tu vas anar a comprar... A veure, per
diu
exemple,
el Sergi
típic,
si...
Allà a Mallorca, a Felanitx i a Manacor, els de Felanitx anaven a comprar condons a la farmàcia de Manacor i els de Manacor a la farmàcia de Felanitx. Però, o sigui, tu vols anar a moltes farmàcies. Però és... Si una persona compra condons en els paquets de 12... Vol dir segurament que ho té a casa i va estraient i va estirant de veta
però,
i si els compres adreces que te'ls fostin de la cartera.
Què et molesta? Que ho sàpiga Amazon o que ho sàpiga la botiguera? Perquè a mi em molesta que ho sàpiga la botiguera.
Home, la botiguera vol alguna cosa.
Si puc entrar a la botiga, agafo la caixa de condons i me la fico a la bossa, que ningú veu.
Ja, però us en recordeu que us vaig explicar això al Target.
Agafo, com diu el Sergi, dic, hòstia, doncs ja acabes, agafes els condons, el lubricant i el consolador i t'ho poses tot a dintre.
Allò que us vaig explicar al Target, que al final sabien exactament cadascú com era, el sexe, l'edat, no sé què, i li enviaven catàlegs totalment personalitzats, llavors la gent s'espantava i llavors amagaven en un catàleg més o menys genèric les coses personalitzades. I de fet jo l'altre dia estava a Amazon, ofertes de Navidad, vaig anar clicant i em sortien... De forma recurrent, últimament miro el cascos Bluetooth, no? I no sé què més. I de tant en tant em van sortint, dic, que estan fent això els cabrons. M'estan ficant com a oferta, amagadeta amb tota la resta.
T'ho van ficant entre mig, està bé. Però, a veure, jo, a mi m'agrada que ja em recomanin el que jo busco, perquè així he de mirar menys. Però ara, volia recomanar-vos la lectura, els que llegi... Hi ha un article que va sortir el mes passat a la revista d'Atlantic, que és una de les millors revistes que corren pels postos, però ja històricament, des dels anys 30 ja és una passada. Hi ha un article que es diu A World Without Work, un món sense treball, perquè ja sembla ser que, diguéssim, ja des del segle XIX que va haver-hi la revolució ludita, on hi ha la por aquesta de que, diguéssim, la tecnologia ens deixi sense feina.
La revolució ludita.
Els ludites eren uns animalots que es dedicaven a carregar-se talers i es dedicaven a carregar-se... Yeah. Cosa. De fet, la paraula sabotatge eren els sabots que fotien en els engranatges. O sigui, ja ve d'aquí, de trencar màquines. Llavors, el tema és... Quin és una de les coses que explica aquest article és una de les tendències de quan la tecnologia reemplaça feines humanes. Reemplaça és una paraula de Badalona o és bona?
No, reemplaç o reemplaçar.
És correcte, és no? Idea, no, no és,
sí, substituir, reemplaçar. No?
Vale, d'acord, no és de Badalona només.
No, només de Badalona. És Badalona i part del Maresme.
Vale.
Sí. Saps per què l'Arenys de Munt i l'Arenys de Mar?
Per què?
No sabeu per què
és perquè
això.
Arenys de Munt està a la muntanya i de mare
no,
està...
No, ara us explicaré una classe d'història, storytelling. Quan, en el segle XV, XVI i XVII, que encara existien els pirates, sobretot eren de la part d'Argèlia, i robaven persones, el negoci més gran del Mediterrani no eren els rescats. O sigui, no eren ni l'oli, ni el blat, ni res. Eren segrestar persones i demanar rescats.
I, vale? qui no el rescataven, doncs ja que... Doncs,
no, esclaus. Doncs, aleshores, què passava? Que la gent no vivia a la costa. La costa era superperillosa perquè no et donava temps d'avisar i de poder-te amagar, excepte que estiguessis en poblacions que estaven amurallades i molt ben defensades, pobles de pescadors o ciutats, viles molt, molt properes al mar, arribaven els argelins i et trobaven a les filles, a les dones i els iaios i no podies avisar. I per això la gent va començar a construir els pobles cap a la muntanya, uns quilòmetres més endins. Primer va ser Arenys de Munt, o sigui, tots els munts de la costa van ser molt més primerencs que les viles de mar. Les viles de mar es van construir en el segle XIX, quan ja no hi havia aquest problema i quan la gent tenia pasta perquè la portava de vendre el ron de l'Havana, de Cuba. Vale, parèntesis històric.
Moltes gràcies, gràcies. Professor Cardenares. Bueno, doncs, la idea és que quan tu tens una tecnologia...
Per cert, això ho he escoltat en un podcast d'història, que ho dic pel Dani Amo, que estava reclamant podcasts històrics d'aquests dies. Bueno, seguim.
Bueno, doncs, la idea és, imagina que tu tens ara una tecnologia que dius... Suposem que d'aquí en 2-3 anys l'autoconducció ja és una cosa que ja està bastant trillada. Doncs, segons l'article aquest... Les feines, diguéssim, dels taxistes, dels camioners, dels furgoneters, dels senyors que donen joies als youtubers i tal, aquestes feines no corren perill immediatament. És a dir, la presència d'una tecnologia més barata, o per exemple
les caixers
i les caixeres automàtiques i tal, automàtics, que ja hi ha la tecnologia per reemplaçar-los, no corren perill immediat. És anar a la propera crisi. Tu ara tens... estàs en un escenari que no és de crisi, més o menys el negoci funciona...
I conviuen tot tipus de...
Exacte, les empreses no tenen una motivació molt forta, no sé si seria intrínseca o extrínseca, quin tipus de motivació tenen, però no la tenen molt forta. No sé qui li està patant el mòbil, deu ser a mi, sí. O a tu.
No, jo el tinc apagat.
Jo doncs l'apagaré. Doncs no tenen aquesta motivació forta, però en el moment en què hi ha una crisi és quan comencen a caure empreses i quan comencen les empreses a veure-li les orelles al llop, i en aquí és una, dos, o quan retalles o quan fas innovacions heavies. I llavors és quan aquestes innovacions entren a saco i per treure els costos més bèsties, que són els de la gent. I per una altra banda també és el que hem de tenir en compte, de veure que llavors aquí podem prendre un punt de vista apocalíptic de dir, acabarem tots doncs al paro, i només podrem fer, jo que sé, de podcasters, que tampoc es paga tan bé, no?
No. Hem dit un no com molt categòric.
No
després de l'entrevista amb l'Emilcar ja vam veure que no.
Molt bé,
gràcies.
Al principi quan us abraceu
plorant per
Apple,
semblàvem dos ossitos plorant per Apple. De totes maneres l'Emilcar va a tope i diverses setmanes abans m'havia dit puc tal dia, tal hora, i olé, chapó, va poder, té crios també per casa com tu. I saps que i com el Carles, i gestionar temps, hores i compromisos amb els crios és complexa, i el tio va...
Bueno, doncs, per acabar la reflexió, el
ho va fer bé, vull dir que ho va complir.
El tema és, tot i que hi hauran coses, doncs què passarà, que no treballarem, jo crec que no és així, perquè el que passarà és que passa tot el que s'automatitza, al final el cost tendeix a zero.
Però
el cost tendeix a zero i les coses canvia la valorització d'unes coses cap a unes altres.
Exacte. O sigui, el que aportarà que valor serà una altra cosa.
No, clar, al final el que tindrà valor serà escàs i les coses que faran els humans ens haurem de dedicar a fer les coses que tinguin més valor.
Però jo vaig pensar que, imagina't que aquí no sé quantes generacions realment no hi ha conductors humans, vale? Perquè d'aquí, no sé, 20 anys o els que siguin, jo vaig pensar, segur que hi haurà taxistes humans que, encara que sigui pels turistes, seran persones i, a més, serà una persona gran que t'explicarà batalletes, que t'ho explicarà amb un caliu, que la màquina...
Però el valor afegit no és el taxi, serà la guia.
Serà una cosa escassa, com ara quan vas amb carruatge per la Rambla, que és superhortera.
Una persona que t'acompanyarà, que potser t'ajudarà a posar les maletes, que t'explicarà coses, que t'explicarà els trucs... Es valoritzaran altre tipus de coses, que tampoc les podem saber ara quines són, però segur que sí, que aquest tipus de coses...
Però això no lliga... Sí, però saps que... A veure, hi ha diverses coses. Una cosa és el treball i l'altra l'altre l'activitat. Vull dir que les persones poden treballar, poden tenir una activitat remunerada o poden fer coses creatives i tal, sense que hi hagi obligatòriament al darrere una remuneració econòmica fruit de lo que entenem com el concepte de treball, que és del segle XIX.
Motivació intrínseca.
Intrínseca.
O extrínseca.
No, no, això ho lligo amb el que va dir el José Cabré.
Sí.
Recordeu el dia que vam estar parlant de la renta universal, com li deia ell?
La renta universal.
Mínima, sí, universal, sí. No?
La renta mínima universal.
Mínima, és a dir, que tothom, pel fet d'existir, tindria un sou bàsic per cobrir les seves necessitats i diguéssim que la feina extra que pogués fer, doncs seria un extra a aquesta renta mínima.
De fet, amb en José Cabré hem estat parlant de trobar-nos, ell, jo i un professor de la Universitat de Barcelona que estan treballant amb això, per preparar un vídeo per precisar les assignatures que tenim on tractem d'aquest tipus de coses.
Passa que aquest concepte no és una mica de primer món, perquè encara hi ha moltes societats que no han arribat a aquest
punt. El tema és el següent. L'economia que nosaltres coneixem, que nosaltres ens hem inventat, vale? Perquè al final tota l'economia, el diner, la propietat privada, són coses que s'han inventat durant la història. Mm. Vale? La propietat, doncs, tot això, per què ve? Ve perquè tens la necessitat d'assegurar uns recursos que són valuosos. I són valuosos per què? Perquè són escassos. Llavors, al final, el que passa és què passa en un món on el 90% de les coses que tu necessites no són escasses, sinó que són abundants.
Yeah.
I valen
saps el que és
zero.
Escàs? La natalitat. No tenim natalitat. Jo crec que hauríem de tenir una renta mínima universal i dedicar-nos tots a cardar i a tenir fills.
Fulleu que el món s'acaba.
Clar, en el món occidental,
és igual, a veure, en un món on tenim 7.000 milions de persones... Escolta,
i fem entrar veritablement la immigració, que seria l'altra alternativa.
Bueno, sí, exacte, però és que
perquè nosaltres ho fem entrar... Ara, per molt que cardem, trigaran molt les coses a créixer. L'única forma que tenim ara per garantir nosaltres, la nostra generació, les pensions, sabeu quina és? Que vinguin immigrants.
És que les pensions va ser una renda universal, si voleu. O sigui,
sí, sí, sí.
Exacte. Jo
i
crec
de
que
fet, em sembla que era, igual que me corrijan si m'equivoco, que és molt probable, em sembla que a Bolívia, l'Evo Morales, no?
Sí.
Em sembla que va fer, no sé si ha continuat o no, algo de renda universal.
Bàsica.
No sé, però...
I em sembla que em van comentar que fins i tot hi havia hagut una certa millora a l'economia, perquè clar, és com els pensionistes que van al bar, compren, conviden els nets, i tot allò està generant...
Em sembla que no podem continuar aquesta conversa si no ve en José Cabré.
Vale, després li preguntarem, vale, el de Bolívia?
Sí.
Bueno,
sí.
Per acabar...
Però crec que a Bolívia havien parat moltes coses perquè quan va caure el petroli. Tenia moltes idees i moltes coses, però quan va caure el petroli... D'això,
ara s'han posat tots d'acord i el petroli tornarà a pujar.
Que bé, quina il·lusió.
Quina il·lusió. Bé, doncs, últim tema d'aquesta primera part de la tertúlia, el posem a taula a petició de Jordi Oliver, i l'he trobat interessant perquè aquests dies he estat visquent una experiència que ara després us l'explico. En Jordi Oliver ens deia, bon dia, podríeu parlar de Telegram, de les diferents particularitats que s'hi troben, bots, recomanació de canals, contingut dubtós, comptes premium, gratis, etc. I les diferències a nivell social amb Twitter. Qui vol començar?
Jo no entenc.
Mira, jo els bots, estoy un poco hasta los huevos.
Hasta los bots.
Perquè tu instal·les un bot i la gent comença. El d'IFTTT. Sí. Esta, no sé què. I el bot respon al grup.
Clar.
I hòstia, i dius, ja los putos bots, fiqueu-vos en un lloc. O sigui,
home, no, tu el tens el grup en silenci, no cal que facis
clar. No, ja el tinc en silenci, però quan
el
entro
bot de GIFs
ja
per poder enviar equips de Minions.
Sí, però això...
I jo de gatets.
De Minions amb gatets, ja
aquest
és fantàstic.
Està molt bé, però n'hi ha que tenen comandes i la gent posa la comanda i llavors doncs, tothom veu la resposta. Llavors, quan tens un grup de què som, 260 o no sé quants som,
sí.
Pues un veu que posa el barra start i FTTT i llavors 14 tios el posen i 14 vegades el missatge aquell conyazo.
Bueno, va ser tu que vas obrir un pol a dintre de Zeta Testers que te'l va tancar en Daniel Julià.
Va ser tu el...
El
botarate va ser tu. Carles Canyo, tu fuiste el primer bot.
Sí, bàsicament el problema dels bots no són els bots, és en Carles Canyo. El problema no és els bots a Telegram, és en Carles Canyo a Telegram. No. Llavors, consell, normes millors. O sigui, si vostè té que tindre bots, no tingui un Carles Canyo.
No, perquè jo vaig fer un bot, algú va dir un bot per fer una enquesta. El Pollbot, que sembla que sigui de piojos, però bueno. I llavors, doncs, resulta que jo no sabia com anava i vaig crear l'enquesta en el grup. I clar, totes les comandes les anava veient tothom. I algú em va dir, ho podies haver creat amb tu mateix i després ja... I jo, ah, vale, vale.
No, sabeu el que passa? Que Telegram, pel que fa a grups, a comunitats i a com s'utilitza, amb els bots i altres components, és encara bastant nou i no hi ha una netiquet, un Telegram tiquet d'aquests.
I a més el que passa és que cada vegada que s'inventa un bot té una forma de funcionar, una síntesi i una operativa, com això que està explicant ara en Carles. Llavors, encara la cosa no està... Si d'entrada hem d'aprendre'ls a utilitzar i els que els desenvolupen han de donar-nos la forma d'utilitzar-lo fàcil.
Teniu experiència amb altres canals que no sigui Z-Testers i Mossega la Poma a Telegram?
No.
No?
Jo tinc quatre canals, el de coordinació de Mossega la Poma, el de coordinació de Z-Testers, el de Mossega la Poma i el de Z-Testers.
Mira, hi ha un canal, si la gent busca canals i grups de Telegram, hi ha pàgines on trobes i hi ha de tot, sí. Des de coses com libros i gratis o sèries gratis, suspensivos,
sí, de
fins a xistes mal, bueno, xistes i tal. I per exemple, n'hi ha un que és que recomanen un escuchapot, i que recomana cada cert temps un podcast. I, de fet, jo vaig posar...
Però és canal, el de és la, la gent intervé o no intervé? Són grups
canal,
o canals?
És canal, és canal. Vale. És el rotllo, diuen, no?
Recordem que canal a Telegram, diguéssim que tu no pots interactuar, només el promotor t'envia coses cap a tu, i l'altra cosa és el grup.
Però mira, aquí una de les dades... està l'estratègia de finançament de Telegram, és a dir, que la gent subscrivia canals i llavors donar eines premium als que tenen canals.
Exacte.
Suposo.
Una de les coses que demanava aquesta gent, si et volies promocionar, et demanen pues, el logo, no sé què, la web, tal, 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 és canal Telegram. I molts podcasts estan ja afegint grups de Telegram. O sigui, és una cosa que s'està estenent, perquè...
Però nosaltres vam crear el grup, el de Z-Testes i el de Mossega la Poma, no el canal, el grup de conversa, per tenir comunitat.
Sí, sí.
I jo crec que això ho hem aconseguit.
Sí, no, ja dic, molts podcasts ho estan fent.
I a més és una comunitat, en general, que aporta bastant valor. A vegades és companyia, diàleg, pregunta-resposta...
I a més, no està quedant una traça digital perquè el senyor Google, el senyor Facebook, el senyor Twitter s'ho vagin mirant.
Això és el que jo volia destacar, que estem fora de les orelles de Google. I estem fora de... O sigui, no és Twitter.
El senyor Telegram et té, eh?
Sí, però en té el senyor Telegram i nosaltres.
No, en principi
no
està encriptat, oi, el canal? La comunicació és encriptada.
La comunicació bidirecció... O sigui, entre tu i jo, entre dues persones, pot ser encriptada.
Els grups ja no saps qui està escoltant.
No, però en qualsevol cas, el grup no és públic. És només de la gent que participa
en el
grup. De
fet, hi havia algú que deia... algú preguntava, si em compro un iPhone als Estats Units lliure i tal, i algú diu, jo n'he passat no sé quants. I clar, això s'ha quedat entre nosaltres.
Sí, perquè el CNI la CIA no lo estava leyendo.
Però, no sé que hi hagi algun oient mossegui que sigui...
Sí, diu el Sergi una de bona, diu, això serà així fins que Google compri Telegram, i té raó. En qualsevol cas, ara mateix Telegram, allò que passa a Telegram se queda en Telegram, vale? I allò que passa en el grup nostre de Telegram es queda al nostre grup. Som totalment invisibles o sords a altres grups si no hi participem. Jo aquests dies, seguint podcast, m'he anat apuntant a diferents grups de Telegram d'aquests podcasts que segueixo.
Els hi pots anar fotent spam?
I què, i què?
No faig spam. De fet, sóc molt poc participatiu perquè prou tinc amb gestionar el Telegram de Mossega la Poma i de tant en tant parlar i posar un gatet quan algú compra afiliats, que em fa molta gràcia.
Escolta una cosa, s'ha borrat algú del canal de Telegram per al tema Milcar? O...
No, s'ha notat.
Ja estàvem com vacunats,
doncs,
no?
No, el que m'ha sorprès és que nosaltres tenim bastanta xitxa. Tenim bastant contingut en el grup de Telegram. Es parlen de temes interessants. Perquè estic amb un altre que és buenos días, yo soy de Murcia. Buenos días, yo soy de Albacete. Buenos días, yo soy de Segovia. Y buenas tardes. Y buenas
noches. La gent és Segovia.
Segovia. Vull dir que no, hi ha contingut. La gent no pregunta ni diu res. Vull dir, no sé, una cosa una mica...
De fet, a vegades... La cosa
és com a quarto milenio.
La cosa de genera i es comencen a parlar del sector gritarristes.
Sí.
Els guitarristes
i dius, ja estan otra vez, cago en la mà.
Bueno, però... Sí, de tant en tant. I mira, escolta, poca broma, jo gràcies a que un del grup de Mossega la Poma va explicar que havia coneixia amb un luthier que donava cursos a Sabadell, ara començaré a anar a un taller de luthier, però ja no de fer guitarres elèctriques, sinó de fer guitarres acústiques i laudes i coses.
Que bo.
Em dedicaré un dematí a la setmana a la loteria
de Nadal.
De
A la loteria de Nadal, sí, sí, a la loteria de Nadal. Em tocarà, em tocarà la loteria de Nadal.
La grossa. Bueno, doncs, a veure, anem... o sigui, i a més, entre els dos canals es creen sinergies. Entre el canal de Z-Testers i el de Mossega la Poma es creen
sinergies. Sí, perquè hi ha molts passos comunicants.
Jo el que n'he vist encara són llocs on el contingut sigui...
Sí, però a Z-Testers hi ha moltes dones.
Però deja que acabe,
dones,
xaval, hombre.
No, 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 el que volia dir és que no he vist llocs que hi hagi contingut estrany o enganx o... No n'he vist.
Però ja, repeteixo, a Z-Testers hi ha moltes dones, són molt actives, i a Mossega la Poma està la Gina i algun altre...
No, hi ha diverses dones a Mossega la Poma. Potser no hi ha tanta activitat
no tan
i no són tan actives com a... com a Z-Testers. És veritat que la presència femenina de Z-Testers és molt destacable i, a més, les noies que hi han participant força, és cert. S'ha donat una sinergia entre Mossega la Poma i Z-Testers que ara, en la part de la comunitat, la vull destacar.
Vale. Què més preguntava? Ha dit bots? Ha dit què més?
Comparativa amb Twitter.
Ah, bueno. Clar, pues això, la gran comparativa en Twitter és que, primer, que Twitter és egoland, és la tierra de los egos. I, segona, que Twitter és públic. El hashtag o no, el que posa la gent, tothom pot llegir-ho. I nosaltres és que estem som nosaltres i...
És la terra dels egos i dels spams.
I dels spams. Sí,
dels hashtags. Tots els hashtags estan plegats d'espams.
Ja no és el que era.
No, i a més Twitter... no sé vosaltres, jo...
És com un tabló públic. També s'ha de ser, i hem de ser igualment.
Sí, però...
I hem de ser, i tenim més de 6.000 i pico seguidors, 6.100 però... i algo. Però jo, com a participant de Twitter... Cada vegada em ve menys de gust.
Sí, a mi també.
Participa.
És com que ja l'amor ja no està ahí.
No està ahí.
I una reflexió que havies fet tu fa més d'una vegada, Tomàs, és la conversa, bueno, al principi estava en los foros, luego en los blogs, luego se fue a las redes sociales i ara està anant a coses com a Telegram.
Cada
sí
vegada
no?
Que sí, cau... Sí, cada veus? Vegada que hi ha algun comentari al blog...
Però és com un revival de el que s'havia posat molt abans, que les comunitats virtuals que estan al voltant de fòrums. Doncs ara s'estan muntant en Telegram perquè són molt actives, perquè es munten al voltant del mòbil.
Clar.
Per exemple, aquesta setmana he entrevistat estic preparant un extra volt de Z-Testers que entrevisto amb un bomber forestal d'Extremadura. Vale? Una entrevista molt xula, que la tinc que editar i fer coses perquè d'això. Però... El nano aquest, li vaig enviar un link per al Zencaster amb l'ordinador i diu, ui, l'ordinador hace 3 mesos que no l'enxufo. Ell ho fa tot amb l'smartphone. Clar, i a més, si el tio, clar, a mig del bosc no crec que portis el portàtil, amb el qual ell ho fa tot amb l'smartphone. A més, té, per exemple, ell té l'acostum de parlar per Telegram però amb àudio. No? Uh-huh. Hi ha molta gent que també ho fa amb el WhatsApp o amb el Telegram que canvien àudios amunt i avall.
Sí, sí. I amb el WhatsApp.
Casos d'ús diferents.
Sí, és un món tancat i Twitter és un món obert, però jo em passa això. Cada cop em ve menys de gust expressar la meva opinió a Twitter.
Perquè al final a Twitter, com que hem anat seguint tanta gent... s'ha perdut aquelles... Ara Telegram té una segmentació. Si tu te'n vas al grup de Z-Testers, parles de coses de flipats. Si te'n vas a Mossega la Poma, parles de fanboys i tecnologia.
I guitarres.
I de guitarra.
Una anècdota. Quan arriba un comentari al blog, que ara, això pot arribar un cop cada mes o cada dos mesos, jo agafo el meu gatet que es diu Skitch, m'apropo a la finestra i se'n cau una llàgrima. perquè no passa. Si no, digues així.
Aquí tenim un senyor perutxo.
L'altre problema que té Twitter ara mateix és que qualsevol persona que intenta donar la seva opinió, encara que sigui d'una forma mitjanament respectuosa, ja no dic de forma barroera, que és el més habitual, es troba amb que del no-re surt algú a tirar merda, buscant merda.
No sempre.
A mi no em passa.
Jo crec que depèn del tipus de perfil.
Depèn molt del nombre de seguidors, de qui et segueixi,
de
si fa un retruit o no.
Servir,
jo
no?
En el seu moment vaig comentar pel Pokémon Go, allò d'en plan, diu, coi, aquí ja està un munt de gent dient... A mi em pegaven per jugar a Pokémon en el col·legio. Collons, no sé quin col·legi ho anàveu. Només per dir això...
Tasca, tasca.
Em va arribar una olejada de haters sí. Amb arguments d'estil lo que estàs diciendo és una falacia ad no sé què...
Però Sergi, perquè... tu per què te metes? Per què te metes? Què et donava?
Perquè jo no sé, jo era el públic objectiu dels abusons, o sigui, era gordito, con gafas, en pollón, jugava al Pokémon, i no em pagaven, al contrari, l'abusor del cole venia, mirava com jo jugava, i si algú et feia la broma de pagar-te la Game Boy, rebia un sopapo de l'abusor del cole, perquè a l'abusor del cole li agradava veure com jo jugava. No em prenia la consola.
Bueno, ara se m'ha rebentat el cervell. Però a part de tota aquesta mena d'històries...
Era una primera versió de Twitch, no? Esto?
Sí. Bueno.
No ho sé. Vale, també és que jo els abusons, en comptes de tractar-los com una merda, els hi donava la mà i si necessites ajuda amb els deures, m'avises. No m'han arribat
tu,
a pagar
tu, mai. Tu vas fer com l'Steven Spielberg, que també li feien bullying i va dir vols que fem una pel·lícula i tu ets el protagonista i ja no tuvo més problemes.
No m'han arribat a pagar mai al col·legi. El que jo dic és que aquesta gent no li pagaven per jugar al Pokémon, li pagaven per ser com eren.
Ja. Vull dir... Bueno, en qualsevol cas.
Ja sabeu, arroba Vesperian a Twitter, tots els comentaris, per en Sergi, tot l'amor.
Haters per a ell.
Bueno, lovers o haters, és igual. Bueno, en qualsevol cas, anem a això que anava a dir-te. Anem cap a la comunitat Mossegui, si us sembla, tanquem el tema de Telegram, que era l'últim d'aquesta primera fase. I ara, quan entrem, us poso aquesta anècdota que lliga a ZTestes a Mossega la Poma.
Troba'ns a Twitter, Facebook o al blog. Participa de l'activa comunitat Mossegui a Telegram o contacta per correu electrònic a podcast@mossegalapoma.cat.
La sinergia que feia esment és que tu com has escoltat és Carlos Caño Pesao.
Però què insinues?
Déjame un comentario en iTunes, de ZTest, un comentario que hay que llegar a los 100 reseñas.
Clar, això ha tingut efecte rebote a Mossega la Poma i hem rebut un munt de reseñas.
Explica pels que hi ha Mossega la Poma que no volen escoltar ZTest, molt malament, i que vam fer un super reto que era, volem arribar a les 100 ressenyes a ZTesters abans que acabi el 2016 i això ho vam començar amb 60, ara en portem 77 i llavors el que diu el jo soc molt plasta i anava dient i és el que dius tu, que han comandat una mica els emocionats.
Algú que entrava a fer la ressenya a ZTesters
aprofitava
s'ha de donar les gràcies a la gent
quan
que ho ha
vas a pixar, no? A fer sí. Más de dos socavides i dices, bueno, ja que estoy puesto
ja. Que guarro. Doncs en qualsevol cas gràcies a qui ho heu fet, perquè encara que sigui rebotat de ZTestes. A veure, deixar ressenyes i posar estrelletes no ens dona, no és un tema econòmic, però sí que és cert que dona visibilitat, vale? I ajuda molt a donar visibilitat als podcasts. I no hi ha una altra forma.
Sí, però una cosa que per exemple, tant tu com en Carles esteu molt obsessionats amb el número de ressenyes i està molt bé, les estrelletes estan molt bé. Però el que sí que ens va realment bé...
Els comentaris.
És, no.
També. A mi m'agraden, a mi donen energia.
No hagas el ludo, calla.
La recomanació directa. És a dir, quan tu li dius, aquest podcast mola, escolta-te'l.
Però això, la gent ho fa, eh?
Jo t'ho juro, jo no entro mai a iTunes buscant les tendències o d'allò. Normalment és quan alguna persona o algun podcast en el que jo confio em diuen aquest podcast mola. I jo li dono una oportunitat en aquest podcast. És com descobrir
això. A ver los hilos, eh? Jo us vaig trobar a Mossega la Poma buscant des del programa podcast. O sigui, hi ha gent que va i mira en salut o mira no sé d'on i li surten...
I jo conec podcasts que no estan a iTunes. Que, hòstia, per promocionar-se has de posar.
No, però les dues coses, que facin
les dues coses...
Sí, però
hi ha molta gent que està a iVoox i Spreaker,
eh? Per cert...
Però és que d'iVoox i Spreaker saltes a iTunes.
Ah. Que jo vaig fer dos videotutorials. Un de com fer ressenya amb iTunes des de Windows, instal·lant l'iTunes i tot.
És molt difícil,
i sacrificar una gallina, i ballar-te amb la seva sang, i ballar-te amb una plena...
Mitjoreta l'han instal·lat i...
Mitjoreta per fer... Hòstia puta, per favor...
A veure, quantes temporades porteu?
Sí,
Déu, ¿cuántas horas de vuestra vida os habéis dejado con este podcast? Estamos pidiendo media horita en la casa que no tinguin iTunes.
Ja, però no és
el mateix. Abans de dedicar mitja hora, fer una review, t'envio 20 duros o algo. Tío.
Després ja la de iOS, que és així que és pim-pam, toma casitos. O sea,
sí, iOS és molt
ja te les passo i les fiques a les notes del programa.
Ok. Vale, doncs anem a la ressenya.
Jo vaig una ressenya per ZTestes i tot.
Però jo anava a fer-la, però després em veia allà i deia, això no pot ser, això està lleig. I tu la vas acabar
jo vaig fer. Sí, però jo vaig posar, eh?
Deixeu-me llegir les ressenyes dels oients que ens han arribat a Mossega la Poma, perquè són molt divertides i m'han agradat molt i m'han fet molta il·lusió. Primer, grans. Tertúlia de gent que hi entén del que parla i si no és així, porten persones que són experts de la matèria tracta. Tot això en vocabulari planer i de carrer o de Badalona. Seguiu així. Això ens ho diu l'Ernest Forts. Un altre. Podcast fantàstic, un podcast genial, parlen d'actualitat de forma molt divertida, amb un punt d'humor normalment no buscat, però molt ben trobat. La bona sintonia que hi ha entre tot l'equip i la qualitat dels convidats o col·laboradors fan d'aquest podcast, si no el millor, un dels millors i dels imprescindibles. Seguiu així. Només em queda que donar-vos les gràcies per fer-ho i fer-ho també. Això es diu quedius.com. Molt aconsellable, un podcast molt útil, entretingut i divertit, pinzellades de tecnologia que et fan cercar més sobre el tema. Trec moltes idees del vostre podcast. Això ho diu Meseguer, o Meseguer. I em sembla... No, dos més. Genial per estar al dia, addictiu, podcast genial per estar al dia de cultura tecnològica, molts temes interessants, cada vegada menys fanboys o no, i sempre amb un toc d'humor. El que es pot garantir és que no t'avorreixes mai i sempre et quedes amb més ganes, addictiu com la xocolata. José VGA. Té nom de targeta gràfica. I finalment, acabo amb aquest perquè m'ha fet molta gràcia, Fantabulós.
Fantabulós. Aquest és de Badalona, aquest, com a mínim.
No, no, i sí, aquest és un,
és una cosa que és un canyaire. Jo li vaig robar al Juan Tamariz, Fantabuloso.
El Fantabuloso.
Pues diu això, un podcast fantàstic, ple d'energia i d'actualitat, per mi el millor programa en anglès, castellà i català sobre tecnologia i tot el que li envolta. Durant molt de temps vaig ser reticent d'escoltar-lo pensant que només parlarien d'Apple, però estava molt equivocat. Només parlen de Tesla. Això ens ho diu en Jordi 21. Doncs, escolta, moltes gràcies a tots els que heu deixat en efecte rebote i molt contents de que ens hagiu...
Pues sí, la veritat és que s'agraeix molt. Per cert, això del Fantabuloso, el Presentàstico està inspirat en Fantabuloso, no? De presentació i Fantàstico. I sabeu que vam fer el concurs, bueno, concurs, el del llibre escromcasteando, que només tres persones van posar el hashtag, que triste, solo hay tres. Però ja els he enviat i un se l'ha llegit, s'ha comprat un Chromecast i m'ha deixat una ressenya que es titula Chromecàstico.
Ja és el ritar el rizo del Fantastàstico. Molt bé, doncs això i la compra d'afiliats, que és l'altra part que també ens va molt bé, que jo cada mes em sorprenc. Aquest any no sé què ha passat, tothom s'aboca. M'encanta que la gent li faci il·lusió no només d'utilitzar l'enllaç, sinó de, és que perden, o sigui, inverteixen temps en fer-ho i després tornen al canal de Telegram, he comprat això, mira si ha arribat, m'he gastat això, dic, a veure, si em dones una xifra jo no sé el que és, perquè hi ha moltes petites coses que entren, hi ha gent que es compra piles recarregables, i clar, al final per quantitats no saps ben bé què és.
Jo crec que també és allò de l'autoindulgència que vam dir en un episodi, Marc, del rotllo que a vegades... Me voy a comprar esto y dices, bueno, pero estoy colaborando con Mossack
Lapa. Clar que sí, sí. Escolta, si donem una excusa ja està bé.
Bueno, en qualsevol cas, que ens fa molta il·lusió molt i bé, realment aquest any la vostra ajuda s'ha notat, s'ha notat força. Estem a punt, ara acabarem de fer números ara al final de mes.
Sortirem de números vermells?
Ja hem sortit de números vermells. Ja fa mesos, ja fa un parell o tres de mesos que estem fora de números vermells, però clar, hem de pagar, s'ha de pagar, diguéssim, tot lo habitual del podcast, hem estat canviant, hem comprat peus, hem participat en la compra dels auriculars molons del Sergi. Ara ens hem de comprar una estació d'aquestes, una taula portàtil, no?
Sí, per fer poder gravar on the go i coses.
Que ja, això serà regal de rei segur, perquè les xifres ja ho demostren.
Que bé.
I després paga impostos. Que aquesta és una altra.
Pagar impostos, sí. O sigui, hem que de pagar impostos dels afiliats.
Un moment, és que nosaltres no som ni Cristiano Ronaldo ni el Messi. Nosaltres paguem religiosament impostos. Ni Apple. Ni Amazon. Hòstia, això pot generar una paradoxa total. O sigui, nosaltres cobrem d'Amazon i paguem impostos que Amazon no paga.
Hijos de puta.
Hijos
de puta. Ai, Dios mío.
Bueno, seguim parlant. Seguim amb tertúlia.
Puc afegir, perdona, una cosa, ara que dius Amazon, que... Bueno, jo vaig fer la segona edició del Chromecast, vaig posar que era una edició 2 i que era una actualització, i em pensava que, bueno, quan un es compra un Kindle pot anar a mis pedidos, gestionar contenidos i no sé què, i llavors al costat del llibre surt un botonet que diu actualització disponible. Ah. I jo pensava que el meu sortiria i la gent m'està dient que no li surt. I m'ho he mirat bé i només ho fan en cas que hi hagi errors molt greus o no sé què. O sigui que... És el rotllo que aquesta gent que va comprar el primer i que alguna gent va voler, es pensava que aquest era un altre diferent, se'l volia tornar a comprar però no pot perquè ja el va comprar.
No els hi deixen?
No els hi deixa actualitzar. Jo el que suposo que faré serà enviar-los per correu o no sé, que em facin una captura de la comanda o no sé, però... però
que t'ho demanin i prou. No,
si són una mica cabrons, no? Ja. O sigui, el del llibre electrònic és que pugues... A veure, hi ha un problema, que és que si tu tens subratllats i llavors es fa una actualització, perds els subratllats. Però bueno... Si això s'explica i tu te'ls exportes i tot, però que no donis l'opció...
Bueno, a veure, el que podries fer és... Perquè...
Això amb Amazon. Perquè amb la part d'Apple, la part de d'e-books...
No ho he provat encara.
Allà funciona automàticament. No tens cap problema.
El que pots fer és, a la gent que tinguis en la teva llista Chromecasteando que s'hagin comprat el llibre, els envies un link de descàrrega del nou.
Sabeu... Canviant de tema, perdó. Sabeu quina diferència hi ha entre Amazon i el Corte Inglés?
No. Jo sí.
Quina?
D'entrada, el Corte Inglés té escales. I a l'entrada hi ha aquelles senyores que t'ataquen amb aquelles coses de perfum i diuen, ah, no me la tiris! Ah!
No, Amazon no paga impostos. I el Corte Inglés?
Tampoc.
Tampoc. No, i encara pitjor, el Corte Inglés no només no paga impostos, sinó que sobre rep ajudes estatals i, subvencions. Vale?
Bueno, jo us vaig explicar que aquest estiu allà a la zona és de Mallorca, hi ha no sé quants quilòmetres de costa que són del senyor Corte Inglés, que tenen unes
bueno,
platges.
Marc, canviem de tema.
Vinga,
per què els AirPods estan arribant tan tard?
Sí, això és molt xulo. Vaig estar escoltant l'altre dia en el This Week in Tech, perquè es veu que hi ha gent que hi entén, diu que el problema que hi ha en aquest cas és perquè, a veure, hi ha dos tipus d'auriculars Bluetooth. Un són els que són, diguéssim, un set complet, és a dir, que poses uns Princesa Leia o com jo que va amb una banda aquí per darrere del clatell, perquè així no em despentino, perquè és molt important que jo no em despentini.
Sí, perquè es provoca un canvi en la
singularitat. Una singularitat en l'espai-temps. Jo vaig repentinar sempre com en Cristiano Ronaldo i tal. Doncs el que passa quan tu tens uns d'aquests de diadema o uns de darrere el clatell, el que hi ha doncs, és que és una única unitat en realitat que es comunica amb el telèfon o amb l'ordinador i doncs, rep la música. Quan tens dos auriculars Bluetooth independents, el que passa és que un actua com a mestre i l'altre actua com a esclau. És a dir, que n'hi ha un que es comunica contra el telèfon i el segon auricular es connecta contra el primer auricular. Mm-hmm. Això què causa? Causa un lag, causa un retard. I aquest retard es pot resoldre de dues maneres. Una, passes de tot i deixes el retard, però en aquest cas, si per exemple hi ha una veu que està sonant o ja que sé, una bateria que està sonant per als dos auriculars, el que es notarà és un eco addicional. Hi haurà un efecte reverb, sobretot si passa de 15 mil·lisegons es comença a notar de manera bastant forta. I l'altre és simplement dir, com que tu saps doncs, que hi haurà un retard en el segon auricular, doncs retrasses també el primer auricular perquè vagin en sincronia. Però en aquest cas el que passa si estàs mirant una pel·lícula és que pots perdre la sincronització de llavis. I això és molt molest. Anava a veure una pel·lícula on la sincronització, el lip-sync s'ha perdut.
Acabes no veient-la.
Acabes emprenyat. Hi ha alguns clients com el BLC o l'Infuse que pots agafar
i
ficar un retras però l'has d'ajustar molt bé. L'has d'ajustar molt bé i no acaba bé. I llavors sembla ser que el que passa que amb els auriculars d'Apple la idea és que el disseny és que tots dos auriculars parlen contra el telèfon, perquè de fet si un dels dos el perds o l'apagues o es queda sense bateria, la idea és que l'altre continua. De fet, és una de les coses que diuen de publicitat.
Però això no ho sabien ja, Marc, és que a mi jo flipo.
Bueno, doncs sembla ser que van començar a provar-lo diversos d'allò i van trobar problemes i han tingut que fer un canvi de renginyeria. Sí, i llavors, clar, això us ha causat un retras.
Com deia el d'Airbag, molt professional.
Molt professional.
Molt professional.
És molt maco.
Yeah.
I tal. Clar, encara
no hi ha data.
Encara no hi ha data i, a més, els Beats, Beats que havien de treure uns també d'aquests petits, tampoc tenen data. I llavors la cosa està molt, molt xunga. La cosa està molt xunga perquè, clar, just l'any que foten l'animalada de treure el Jack, que l'altre dia la Gina Tost enviava un tuit dient... M'he deixat l'adaptador.
Us recordeu d'aquell anunci que hi ha una colònia, una tia que sortia i amb una moto, amb tota així apretada?
Busco Jacks.
Pues ja està.
Buscant amb l'iPhone 7. Busco Jacks.
Ei, està plovent xocolata.
Busco Jacks. Va ser un mite, dels 80. El làtex vermell.
Sí, no, làtex vermell o negre?
Era vermell.
Era negre. Que me'n recordo estar jo.
Te'n recordes de tu?
La teta li arribava a la pestanya. Que l'amunt que ho tenia. Doncs a veure.
Jo, i vols que no em vaig fixar en el
No, i negre segur. I la, sí, sí. Sí,
busco Jacks.
Se li veia del Malik i... Bueno, en fi. Vale, doncs...
Però tu t'has llegit un llibre de la memòria, no,
sí,
Marc?
Sí, sí,
que és el que arriba a fallar la memòria, no?
Memòria selectiva.
No, i a més ens inventem les coses.
Ah, no, això segur. I per això quan...
Jo moltíssim.
Quan hi ha un incident i intervé la policia, és un cachondeo quadrar les declaracions. Vale, un altre tema. Anem avançant. Les darreres eleccions americanes i els hackers russos. Resulta que els hackers van agafar informació, en aquest cas correus, crec, no? Els de la Clinton, i altra informació també del Trump, però només van alliberar la informació que afectava a la Clinton. Vale? I, per tant...
Veus? Era vermell, me cago un cul.
No, però jo n'acabo de mirar. Hi ha una en vermell i hi ha una en negre.
Veus com era un vermell?
La que surt de la moto...
Però no és de làtex. Busca la que és de làtex.
No, home, no, que no.
Atenció, mosseguis, estem mirant...
Estem mirant aquí el vídeo...
No, no, però aquest no és el de làtex. El de làtex negre, ell estava damunt de la moto i surt de la moto amb negre. I segur, eh?
Mira, nen, mira, mira.
Mira, mira-la, mira-la, mira-la. Mira, està ahí.
Que no, que no, que no. Mira la moto en vermell.
Marc, mira
aquí. Que el tinc aquí, busco jacs en vermell.
Hi havia més d'una versió.
A més, olia horrorós, la Jax aquesta.
No, un pastasso impressionant. Jax. Bueno, no, era vermell.
La foto que acabem de veure
és negre.
És negre.
Bueno, doncs escolta, cadascú té a la memòria clavat el que toca.
Bueno, escolta'm, que volia...
Vermell,
anem a parlar de hackers russos
i les, meva paraula,
i les eleccions americanes. Va.
A veure, ara tenen un problema molt gros. I és una cosa que ja sabíem més o menys, perquè les eleccions americanes han estat molt influïdes per al tema dels leaks que han estat sortint a través de Wikileaks i a través d'altres llocs. I ja s'havia dit que... des de la campanya de la Clinton, doncs que això, doncs que segurament en Putin, que té bones relacions amb el Trump, que és aquest senyor tan moderat i tan maco i tal, doncs we love you Trump i tal, que no fos cas, doncs que l'estaven ajudant. Doncs aquesta setmana passada ha sortit un informe de la CIA, vale? És a dir, no els que venen roba barata, sinó dels de la CIA, vale? Doncs dient precisament, doncs això, és que hi ha sospites, doncs, de que governs estrangers, en aquest cas Rússia, a través del hacking, han influït en la campanya electoral, vale? I llavors, clar, hi ha un tema gros, és que als Estats Units el president electe és en Donald Trump perquè ha guanyat més electors, però ha tingut menys vots que la Clinton. Vale? O sigui que aquí ja tens una distorsió en el meta,
sí, bueno,
en el
cosmos. El model electoral americà és així, ja, sempre.
Però llavors el tema està en que l'Obama ha demanat un informe abans del 18 de gener, que és el dia que l'Obama té que plegar i que s'hi posa en Trump, o sigui, s'acaba el món el 18 de gener, tingueu clar. I llavors, clar, el senyor aquest, l'Obama ha demanat l'informe a la CIA, precisament per això, però llavors el cas és, si realment ara es demostra, i la CIA dius coses, demostrau que te cagues, que hi ha hagut una influència clara d'un poder polític, un poder estranger, a través del hacking i de l'alliberament selectiu de notícies, perquè el que sembla ser que ha passat és que els hackers han agafat la informació de les dues centrals de campanya, tant la del Trump com la de la Clinton, i només han alliberat la informació bruta de la Clinton i han deixat tranquil·la en el Trump, amb la qual cosa han otorgat un avantatge competitiu entre. Si es demostra això, clar, constitucionalment no saben ben bé què passa. Llavors, clar, el que s'està especulant és que, clar, el 18 de gener el que passa és que hi és quan hi ha la votació dels electors. És a dir, es diu el president electe perquè... Però els electors encara han de fer la votació. És a dir, que els que... Imagina't els senyors de Wisconsin, i els de Wichita...
I els de Carolina del Nord.
I els de Carolina del Nord, que no sé qui ha votat...
El Sinnerbov no està a Carolina del Nord. Està a Florida, en el Kennedy Space Center.
Sí, sí, sí.
Que li tinc molta enveja. Molta,
molta, enveja.
Molta enveja.
I després se n'hi Disneylandia...
El Sinnerbov deu ser de les Terres de l'Ebre, perquè un dia va dir, ho demanaré als Reixos, que són els Reis, allà diuen els Reixos.
Els Reixos. És possible que sigui...
Està bé. Doncs aquest
tio té tot.
Que un d'aquests...
Li agrada el heavy. Viu a Carolina del Nord. Se'n va... És de les Terres de l'Ebre.
Toca la guitarra.
Toca la guitarra. Se'n va a les botigues del centre comercial Space Kennedy per mirar pues de guitarra.
Pues de guitarra.
I ja me diràs tu que conyo de les pues de guitarra en un Space Center.
I el seu avatar és un tio amb una màscara antigàs.
Sí, sí, sí. Està
malalt, està malalt. Tenim oients malalt.
És un personatge. Doncs, t'estimem, Sinner.
Molt, i t'abracem moltíssim, es dones molta enveja.
Doncs La idea és què passa, i perquè hi hauria possible el cas, imagina que un d'aquests electors, que són evidentment gent molt pro-Trump, de cop i volta es veuen que realment que sí, que el Trump, que el Putin i el Trump són tenen
una cabala... No ho he entès. Han de tornar a votar, dius?
No, em sembla que el que passa és que hi ha un dia que s'ajunten tots els electors aquests... Que, el que s'han fet
els electors no són les persones que han votat, són... els representants dels votats.
Exacte. Vale? Cada estat té
cada county, cada comtat, i cada estat té uns
Electors.
Un número de de representants escollits en les úniques, a les darreres votacions.
O sigui, l'estat de, per exemple, l'estat de Califòrnia té 30 electors, que no sé si són 30, vale? La idea és que aquests lo normal que jo entendria és que l'estat de Califòrnia diria: "Mira, 16 per en Clinton i 14 per en Trump, per exemple." No, si en Trump guanya Califòrnia, tots 30 són d'en Trump.
Ah, exacte.
Vale? Sí. Però allò són 30 persones que allò hi ha un dia que aquests senyors tenen que votar el president. Vale? Llavors, el que no sé si això és ara d'haver un dia que sí que es faci la votació. I vostè qui vota? Ah, jo, aquest senyor. Perquè en teoria m'han votat perquè estaven a la llista d'aquest senyor. Però imagina que canvien aquests senyors d'opinió.
Però aquests 30 són tots republicans o n'hi ha de demòcrates?
No. Aquests 30 són els 30... O sigui, clar, aquests són el Trump va dir: "Aquesta és la llista de senyors que jo vull que votin com a electors."
Ah, o sigui, vale? Són escollits pel Trump. Home,
votaran
el Trump.
Però imagina't que surt un escàndol que te cagues...
No, tranquil. No, ja s'ha acabat el tema. S'ha acabat el debat. Si ens ha posat el Trump, votaran el Trump. Per molt que les demostri davant de Dios i de los tribunales i d'onde quiera, ja està...
No, està.
Doncs això. Però el que sí que jo crec que no passarà res, però sí que fora bo que es tingués en compte per les properes eleccions.
Tu saps tu creus que arribaran a les properes eleccions?
No, s'acabarà el món abans, vols dir.
Sí, no, o directament l'escolliran en parada del món.
Jo ja he fet moltes coses a la vida. He treballat, he viatjat a Estats
Units, sí,
he fet un podcast,
fills,
vull dir que ja em puc morir, entens? Vull dir que no sé.
Qui t'ha bitxo? Carles, jo tenim criatures i ens agradaria tenir nets i aquest tipus de
parleu
coses.
Parleu amb l'Elon Musk, que es posin al programa de Marte.
Escolta, i això que han dit, aquests rumors que diuen el futur CEO d'Apple, l'Elon Musk?
Ah, amb això. Això no va sortir amb una web espanyola de, és un clickbait.
És igual. Vale.
És una d'aquestes webs
vale.
Que tenen ganes de,
ja m'imagino,
però gent.
No, però a mi m'agustaria.
No tenies sueños
sí.
Húmedos?
No crec, perquè
no
ho necessita.
L'Elon Musk o Apple?
Apple ho necessita
molt, moltes coses.
No, però per a l'Elon Musk no. Això no li trempa. O sigui, és com...
No, ell va amb el seu. Apple al final fan telèfons i tal. Ell vol salvar el món. Ell, si no és salvar el món...
Per acabar de salvar el món, anem a veure aquesta nova llei del Regne Unit, per la qual un funcionari pot accedir al teu historial de navegació, bueno, encara que sigui estranger
i
passis allà de visita.
Bàsicament el que han fet és una llei... Han muntat una llei d'aquestes de...
Però com ho poden saber?
Expliqueu-ho bé, que jo no sé de què va.
Sí,
això és una cosa que va sortir ja fa 15 dies, però va sortir l'endemà del Mossega la Poma i com que la setmana passada tocava Milker, doncs no en vam parlar. Vale? Es veu que han aprovat una llei a Anglaterra on bàsicament el que diuen és que el govern té tot el dret d'espiar i amb uns tràmits administratius bastant senzills poden agafar i accedir a les teves dades de navegació i a les teves dades d'utilització d'internet.
Però mirant, preguntant a l'operador, entenc.
És que el que fan és que la llei aquesta obliga a les operadores a guardar tots els logs i a posar-los a disposició de qui sigui, perquè evidentment ens hem de protegir.
Però tu amb un Android que pots controlar tot, no pots bloquejar que les operadores sàpiguen els logs?
A veure, l'única manera que tu pots...
Si tu passes per l'operadora mira on vas. Si tu passes per VPN no ho sabrà.
Exacte, però... t'has de muntar un VPN o navegar per Tor o alguna cosa així. Si tu muntes un VPN i estàs sortint, jo què sé, fas servir Smart DNS i surts per una altra banda, amb els afiliats de Mossega la Poma...
Per exemple?
doncs l'operador no ho sabrà, però és que gairebé...
Ah, sí, Smart DNS i la VPN s'han unit.
Exacte. Però, a veure, jo crec que aquí hi ha dos possibles lectures. Una és, primer, la llei és absolutament retrògrada i a dir, bàsicament, és que el govern té dret a saber un manipulador d'informació sobre la població. I llavors aquí hi ha dues coses. Una és, primer de tot, la gent com tu i com jo, gent l'entuació, és que ja he tingut els gats i tal, i ja m'ha pogut morir i tal, total. Però, i llavors, jo què faig, no? Escolta, un moment, a veure, fot 70 anys, jo ara, per culpa d'en Carles Canyo, m'estic llegint una història de la Segona Guerra Mundial, I escolta tu, fot 70-80 anys aquí a Europa estan fotent una sèrie de coses sobre... estaven atacant a minories, doncs, a gent doncs, que perquè pentinava el gat o perquè portaven barbes així una mica estranyes i tal, doncs agafant els fotien a camps de concentració i en fotien sabó i de la pell en fotien carteres i altre tipus de coses.
Com la que tens donat. Va.
Vale? Escolta, és que...
Que sí.
A veure, que és molt bèstia. però després hi ha l'altre, llavors dic, cuidado, primer que venen aquestes coses, i ara, o per exemple, a Anglaterra, a l'any 68, fins l'any 68, et fotien a la presó i et castraven químicament per ser homosexual. Poca broma,
fuerte,
hi ha país, és molt bèstia.
El seu anyway, ara ho vaig escoltar.
Exacte, sí, sí, però és que a més a més, però és que a més a més hi ha països que això encara és així. Vale, i, compte, i a més que els béns, diguéssim, del que és políticament acceptable, i ara estem en un estat molt, molt estrany de tolerància de pràcticament tot, tot això pot canviar.
Bueno, menys que cremis una foto del monarca.
Ah, imagina't.
Perquè si la retalles
o
la cremes,
la Constitució,
vas a l'Audiència Nacional.
Una cosa, el que sigui. No, però hi ha coses però, que poden canviar els termes. Imagina't, hi ha un dia que et fotin a la presó per fotre-li una bufetada amb algú que digui caranxó o alguna cosa així, no? Sí.
Yeah.
Poden passar moltes coses, vale? O que et fotin garrotades per dir-li caranxó a la gent, eh?
O que et detinguin per youtuber.
Imagina't, tots els youtubers a la calle.
Perdona, però està passat la primavera àrabe, eh? Que no fa ni primavera ni àrabe.
Exacte,
però,
sí. I això, aquesta és una cosa, dir, sí. Poden canviar les tornes i molta gent pot saber coses que ara, per exemple, són conductes completament ben vistes i que tu no creus que estàs fent res dolent i d'aquí 10 anys comences.
Però ojo, perquè això, en el moment en què estem a les xarxes socials i estem exposats, hi ha qui és molt evident amb la seva ideologia i qui no sé què, n'hi ha qui no ho és tant, però que es destila, bàsicament. Jo normalment no comento res de política, però veient el tipus d'article que enllaço, els comentaris que faig, ja es pot destilar per on de voy, de què pie
cogeo.
Si hi hagués una dictadura algun dia, esperem que no, aquesta informació...
Carles, no dissimulis.
Què?
Tu votes Ciudadanos.
ara m'has esperat, cabron. El que van de taronja avui és el Marc, que porta el micro de taronja
i l'ordinador d'en Carles és el taronja.
No, per això ho deia.
Bueno, que no han de mirar el que fa la gent, collons, que es fiquin VPNs i que no saben com fer-ho, que se'n vagin a CryptoParties, que se'ls expliquen, i si no, que se'l pregunten al tio Google. Podem comentar de Smart DNS? No,
aquesta és una part, la part d'aquesta de la privacitat personal, però després està una cosa molt, molt més xunga i molt més subtil, vale? Perquè aquesta llei el que vol dir és que el govern i certes persones o entitats tindran accés a dades massives. Vale? No és el mateix dir que hi ha un jutge que diu que el govern necessita les dades en Carles Caño, perquè resulta que porta el portàtil amb una funda taronja i per tant hem de veure què és el que passa, vale? Perquè potser té fotos de la Inés Arrimadas en el portàtil.
De qui? Vale?
És la noia aquella mona que és la Barbie, la Barbie de Ciutadans. Sí, però té el cabell castany així, és mona.
Sí, con el pelo.
És mona, eh? I tal. Bueno, és més maca la Gina Tos. Deixem-ho estar. Una cosa és que diguem, volem veure les fotos de la Inés Arrimadas en el portàtil del Carles Caño, perquè un jutge ho diu. Però una altra cosa és quan algú diu, no, és que nosaltres volem tenir dades a saco, podem fer queries contra la base de dades de les IPs i de les coses que mira la gent. I podem començar a agafar i començar a fer profiling de la gent amb dades molt afinades. Perquè allò és el que tu tens, és informació sobre com influir sobre les persones. I automàticament, per definició, et carregues la democràcia, que ja no existeix,
saps què et diré?
Però te'l carregues encara més.
George Orwell, 1984. Escrito en los años 40.
We will prevail.
O sea, això és un escenari. No, és un escenari de 1984.
És el que ve.
De que estarem vigilats constantment.
Ara, però el que ve, l'altra banda, la banda positiva, és en el moment en què això passa i que la gent és conscient en què els seus operadors els estan gravant tota la informació i que la comparteixen amb el govern, a la mínima que algú digui és que tinc que enviar-li un mail a un amic meu sobre com puc evadir impostos, o jo què sé, tinc que vendre un cotxe i me'l venc en negre, o tinc que fer alguna cosa així, la gent automàticament dic, me'n vaig a una CryptoParty, em monto
Marc,
començo a muntar
VPNs... Això ho farà un 1% de la població. Marc, la gran majoria de gent no té ni guarra el que és una VPN.
A veure, tu
no,
per exemple portes aquí a Espanya.
I ni sabrà que li estan agafant...
Carles, tu aquí a Espanya...
Marc...
Aquí a Espanya i aquí a Catalunya, que tenim un 25% d'economia submergida o alguna cosa semblant. En el moment que la gent li diguis és que el govern pot tindre accés a totes les dades de la teva navegació i algú d'Hisenda podria veure dades de la teva narració,
la competència digital d'Espanya pujarà com les curves.
Vale, de cop i volta la gent s'espavila. Dius, hòstia, que los de Hacienda poden veure el meu historial de navegació i les pàgines i els foros en los que jo estoy, les coses que se dicen, i automàticament la gent comença a entrar en Tor, la gent comença a encriptar coses.
Tor no ho sé, però una VPN, que és una cosa bastant més simple, sí que és...
Una VPN? No, però és que igualment, igual certes conversacions se n'aniran cap a altres puestos.
Anem a parlar de les VPNs, però si et sembla ho fem a la part de les propostes. Eh?
Vale.
Marxem a propostes Mosseguis.
Temps de propostes i suggeriments a Mossega la Poma. A mossegalapoma.cat/revisions trobaràs els productes revisats i recomanats per nosaltres i vosaltres. Si fas servir els enllaços als articles revisats al blog, no et costarà més diners, però ens ajudaràs a mantenir el programa. Connecta't a mossegalapoma.cat/revisions.
Està allà.
Gràcies.
Però ara va la revisions. És
joder, és, tio.
Sí, però...
O canvia la cunya o actualitza la revisió.
No, bueno, però venir-vos al Telegram o apunteu-vos. El que sí que hi ha és que cada setmana surten més de 100 adreces de correu vàlides, perquè la gent s'ha apuntat voluntàriament, la newsletter de Mossega la Poma amb tres recomanacions mosseguis. Que, per cert, aquesta setmana vull esperar-me una mica i la faré el cap de setmana si tinc temps i em posaré unes quantes més com a propostes mosseguis de Nadal.
Mhm.
Vale. Carrascaño, Smart DNS. ¿Qué ha pasado con Smart DNS?
Bueno, de hecho ya habían integrado VPN, pero ahora lo han hecho como oficial y oficioso.
Ara han unit la part de Smart DNS, que és, diguéssim, la part que nosaltres utilitzem per connectar-nos a serveis de pagament. O sigui, paguem el servei, però no tens accés si vius en un país forani on es presta aquest servei. Ja no cal que sigui Netflix, USA o aquest tipus d'històries, sinó, per exemple, Pandora. Pandora no la pots escoltar aquí.
Pues mira, Xatu, volia comentar això. Ara jo, amb el Smart TS, no em deixa entrar Pandora.
A mi també em passa igual en l'Apple TV, però des del Mac no, sí que em deixa.
Pues a mi no. Què passa? Però que he de fer la configuració VPN ara. No, ja no va per...
Tu t'has modificat el teu router de casa?
No, però és que no em calia.
Piltrafa?
Jo feia servir aquesta aplicació Smart DNS, que és pa tontos, que ara...
Sí, jo també la faig servir, però aquí no et funciona. Ah, no.
Això que esteu fent és molt radiofònic.
Estàs capat per la UPC. Amigo. Estàs capat per la UPC, la UPC capa.
Sí, perquè no estàs entrant a la Wi-Fi Pro, a la Wi-Fi pública i només tens el port 80.
Clar, estàs capat per la puerta de la UPC.
Estàs en el port 80 només.
Que
tusto.
És igual, Smart DNS ha unit la part de Smart DNS i VPN, encara és molt més senzill, molt més fàcil. Ha tret aquesta aplicació neta per Windows, també. I, bueno, total, que poder accedir a serveis com Pandora, que jo l'utilitzo molt, a mi m'encanta, que tinc moltes ganes que vingui l'Uri per parlar d'això la setmana que ve.
Sí, la setmana que ve tenim l'Uri, tenim coses.
Ah, i per cert, que m'he deixat de dir-ho. Hem obert un Doodle perquè la gent s'apunti, aquells oients que vulgueu venir al programa la setmana vinent a escoltar i a veure el programa en directe. Només hi ha 5 places.
Només hi ha 5 places, però n'hi havia alguns que volien venir.
Però no sé qui són. Per tant, apunteu-vos en el Doodle, perquè jo els he perdut el rastre. Hi ha un Doodle
si
fet.
Els que havíeu dit que volíeu venir, veniu. Però només 5.
Sí, no, però a veure, aneu a al Telegram de Mossega la Poma, perquè la gent que va dir que sí ho va dir en el Telegram de Mossega la Poma.
Però van de... Sí, jo sí, jo també. I després algú va enviar un Minion, algú va enviar un casset...
Penseu que no sempre la feina ens permet estar-hi a sobre contínuament del...
És que el problema d'en Tomàs és que és un tio caòtic i poc sistemàtic.
Cabron. Bueno, va.
És sistemàtic.
Un altre... Bueno, seguim parlant de propostes. Jo tinc una altra. Volia fer casa en el Marc, a tu, Marc, sí. Ludo, i he començat a provar Spark. Spark és un client de correu que ja existia per iOS, d'aquests que t'ho posa tot, com el de Google, saps? Aquest del...
A l'Inbox.
I jo l'he provat per Mac, ¿vale? I està molt bé. Té els típics gestos que
és semblant, ja... semblant a Inbox.
Molt semblant a Inbox. Hereda les carpetes que tu ja tenies o les categories que ja tenies, per exemple, a Gmail o a l'Outlook o al Exchange, i aleshores les manté i va aprenent. Si tu sempre canvies una cosa cap a, jo que sé, factures, doncs pues ell ja sap que allò que t'arriba vol dir factures.
Oh, per cert, Inbox, que fuerte. Oh.
Sí, el que passa...
Ara, a l'Inbox... Ara, a l'Inbox ja parla idiomes.
Ah, sí?
Ja parla idiotes. Sí, quan a mi, abans t'enviaven un mail en anglès, i llavors em permetia la resposta ràpida, però en anglès, només en mails en anglès. Ara en mails en castellà i en català ja m'ho posa. Ja puc dir coses com, vale, gràcies, o no, o sí.
No, vale, gràcies, no es diu. Es diu d'acord, gràcies, eh? Badaloní, de passo que te'n vale.
Bueno, per cert, i a l'inbox... A mi em posa vale, gràcies, era un mail en castellà, però també... vale, gràcies, he fet avui. Pam, vale, gràcies.
També practica el francès?
Jo és que no escric el francès.
Bueno, doncs això, el correu de Spark per Mac està
mira,
molt bé.
Mira, l'Apple Watch m'ha dit que em posi dret. Un moment que em poso dret, ho vés fent.
Doncs això, que està força bé el...
Saludem!
Està molt bé l'Spark per Mac, tot i que a mi no m'acaba de convèncer. O sigui, hi ha una gran diferència. Per la gent que sou caòtics, un sistema d'aquest estil és bo, perquè t'endreça i no te fa pensar, no et fa perdre temps.
Què insinues que som caòtics?
Pues que a mi em força, a mi em força a trencar un model que jo ja el tinc ordenat. Spark,
el teu trastorn de desordre
compulsiu objectiu del correu. Té per defecte unes propostes que són les mateixes de l'inbox, pràcticament, no? Si és una newsletter, si lo leerem, i en canvi a mi no em deixa, i això ho fa per defecte. Jo vull controlar cada un dels passos. És l'única diferència amb aquests sistemes. Ara bé, l'aplicació està molt bé, és supervisual per Mac, té quatre possibilitats de gestos que pots automatitzar i està molt longui.
Vale, jo aquí vull demanar ajuda en els mosseguis. A veure, sobretot els que, si hi ha algú de vosaltres que tingueu un blog sobre, que parli sobre menjar, que publiqueu receptes, de moment en castellà, intentaré després abans de Nadal tindre ja que funcioni en català. La idea és que he fet un plugin de WordPress que permet agafar i fer i posar una etiqueta d'informació nutricional en la teva recepta. Tu en el back office, en el lloc d'administració, poses els aliments, els grams de cada ingredient i llavors et surt el d'allò. I estic buscant gent que m'ho provi, que em diguin bugs i aquest tipus de coses. O sigui que si d'això aneu a informació nutricional, infonutricional.net, en castellà, infonutricional.net, i en allà ja us dirà doncs, com descarregar-lo.
En català seria igual, no? Infonutricional.net.
Sí, busques beta testers.
Busco beta testers, sí.
Molt bé. Què són?
Vale.
Beta testers, els beta testers després.
Un altre consell que us dono jo. En aquest cas, per aquells que dissenyeu web per a mòbils, Google disposa d'un PDF que és com un white paper, un manual, que us enllaçarem aquí a les show notes, on explica en detall les millors pràctiques a l'hora de fer disseny web per a mòbils. I es diu Principles of Mobile Site Design.
Mira,
Delight users and drive conversions. I està molt bé.
Escolta una cosa. Jo en aquest cas, està molt bé. Jo estic convençut que està molt bé i que està molt ben parit. Però l'experiència amb els white papers de Google i amb les recomanacions que fot Google en les conferències per developers i aquest tipus de coses, és que al cap d'un any i mig canvien d'opinió i t'ho giren tot, i que tot deixa de funcionar. És a dir, ara ells diuen que aquests són els seus principis, les seves formes de treballar, d'aquí 4 dies t'ho canvien i...
Però hi ha coses...
I tururit viola.
Jo me l'he llegit, eh?
Llavors, passeu per un filtre de sentit comú.
Vale, però dona idees... D'acord?
Sí,
dona moltes
molt
idees i dona molts punts on tu t'hauries de fixar i mirar determinades coses.
Sí.
No cal que ho facis exactament com Google diu, però jo crec que val la pena que t'ho miris.
Està bé per mirar, però sobretot que ningú s'ho cregui allò a pies juntilles, que diem a Badalona. Eh?
Sí.
Jo volia fer recomanacions, també.
Les poses al final o les pots dir ara?
La digo.
Vinga, pues vinga.
Bueno, que vam recomanar el So Anyway de John Cleese, l'audiollibre, que ja ens l'hem llegit. Bueno,
que bo,
és boníssim,
que bo,
eh?
Boníssim.
O l'apuntes tu o l'escric
no,
jo?
No, tu, So pues Anyway. Bueno, però que he descobert coses com el Rowan Atkinson, que és el que feia l'Escurçó Negre.
Sí.
Que hi ha com un sketch que va fer amb el John Cleese.
Però quina, perdona, és que si ho tinc apuntat jo m'ho has de dir més a poc a poc. Audiollibre de quin audiollibre?
Del John Cleese. Hi ha un llibre que és un audiollibre
vale,
del John Cleese, de Monty Python, el senyor Fawlty. De Fawlty Towers.
Sí. Que, bueno, de fet el vam recomanar l'últim episodi, sí. Però...
És boníssim.
Pues, bueno, en aquest llibre comentava aquest sketch... on surten aquest parell, el Rowan Atkinson i el John Cleese, i que dura 5 minuts i et passaré, està a YouTube i bueno, és com molt... però jo em vaig riure molt i pues, que el mireu.
Vale. Seguim, en Miquel Soldevila ens recomana una sèrie de televisió que es diu Mart, el planeta Mart, una minissèrie de televisió que trobareu a National Geographic. També en Miquel Soldevila ens parla d'un documental Lo and Behold, Reveries of the Connected World. No sé de què va això, és Werner Herzog.
Sí, tu proposes una cosa que no sabem de què va.
No sóc jo, el Miquel Soldevila.
Però Miquel Soldevila diu que està molt bé.
Sí,
bé.
És Exploration of the Internet and the Connected World. Ah, vale, sí, és una mena de documental que parla de la...
Sobre internet, perquè sapigueu el que és internet...
Un món connectat, no, les conseqüències d'un món connectat.
Ah, doncs això potser m'interessa.
Pot ser interessant.
T'anava a dir, la quarta temporada de Vikings continua... Continua, ja hi ha dos episodis, o sigui que tots els que us agraden aquesta sèrie tan romàntica de Vikings, ja la teniu a The Pirate Bay.
Vale, Cinerbof ens recomana un mini ordinador, es diu Chi Pro, Chi de C-H-I, Chi Pro,
com els que fan Tai Chi, sí, i els de Kung Fu.
És un ordinador miniatura que vol ser eina de prototipatge industrial per fer qualsevol cosa. Us deixarem el lloc, és un getchip.com, ja us deixarem la pàgina d'enllaç. I jo vull acabar amb una cosa que m'ha sorprès força. És una sèrie de televisió, de fet són diverses sèries i pel·lícules que han arribat noves a Netflix. Netflix ha arribat amb un acord amb diferents cadenes de producció de contingut audiovisual a Israel, i ara arriben sèries i pel·lícules galardonades a l'estat d'Israel, molt bones algunes. I en concret us recomano una sèrie que es diu Fauda. Fauda és una paraula en àrab que vol dir caos, i relata la guerra d'espionatge contra espionatge entre israelis i una cèl·lula terrorista que podíem associar a Hamas. Però està fet per gent d'allà. Vull dir, no està fet per als americans que se piensen que tot passa en Washington i en Nova York i tot se lo miren des de l'altra punta. No, és propis israelins. De fet, la sèrie, la majoria de diàlegs són en àrab. Els contraespionatge terrorista o el grup contraterrorista parla en hebreu entre ells, però la majoria de personatges són àrabs i no està fet d'una forma maniquea.
O sigui, tot subtitulat, espero, perquè...
Ho pots subtitular en castellà o en anglès, com en tu anglès. Vulguis. Està tot subtitulat. Fauda, és una d'aquestes sèries. Hi ha una altra que es diu Stage, però vull acabar-les de veure abans de recomanar-les. Aquesta m'agrada força. Vale. I ja està, ja marxem. Marxem recordant-vos el que hem dit abans, setmana que ve especial.
Els que voleu venir, no sé on heu de fer alguna cosa, doodle, però ho heu de fer.
Heu de fer un doodle. Qui vindrà la setmana que ve?
Ve l'Uri, ve en Daniel Bolsa, i vindrà en Carlos, que tastarem alguna cerveseta.
I tocaran en directe els de la bossa d'Urina.
Exacte.
Que toquen molt bé.
Veurem cervesa.
Hi haurà formatxet. Conos de maïs.
Conyos de maïs. Ai, no.
I patatites.
I patatilles.
I patatites. Vale. Doncs això. Conyos i que serà... I serà el darrer programa abans de tancar un parell de setmanes de descans per les festes de Nadal. Apunteu-vos en el doodle del grup de Telegram. On
el 5, només 5. O sigui,
més
que no. Trist, tio, que trist.
Que no acabem, home. Apa,
vinga, fotem el camp. Adéu-siau.